Bé, a continuació, doncs, farem la propera conferència. Sisplau, aneu entrant. Abans, però, de presentar el conferenciant, en Jordi Guixer, sí que us volia dir tres o quatre coses pràctiques referents a l'organització del col·loqui. D'una banda, els que utilitzeu Twitter, hi ha un hashtag que és Cuixinet Walter Benjamin, que estava aquí apuntat abans, Cuixinet Walter Benjamin, que s'ho podeu utilitzar. Llavors també volia dir que de cara a demà, que demà aconsegueu el col·loqui continua a Portbou, l'organització del col·loqui ha posat un autobús que sortirà d'aquí a Girona a les 8:30. Aquest bus sortirà del pàrquing de busos que hi ha al costat del riu Unyà. O sigui, no sé si els que no coneixeu Girona, després ja us ho explicarem de manera més detinguda. És el passeig que hi ha a continuació al passeig Canalejas, davant de l'Unyà, o sigui, a prop del que seria el pàrquing aquell gran de la Devesa. Llavors, també, una altra qüestió és que demà també a Portbou també hi haurà traducció simultània a l'anglès. I referent a aquells que us heu apuntat a la ruta Walter Benjamin que fem de Banyuls a Portbou el diumenge, bé, doncs dir-vos que ara a les dues s'acaba el termini per apuntar-se, si algú si vol apuntar encara hi ha de temps, trucant a l'oficina de turisme de Portbou, que és el 972 12 51 61, i llavors només dir-vos que també una qüestió logística referent a la ruta, que cal anar, ho dic perquè després ens trobem en situacions complicades cada any, cal anar ben calçat, tenir una preparació física suficient, perquè són 14 quilòmetres de muntanya, i sobretot també dur una gorra, dur aigua, etc. Bé, dit tot això, el que faré ara és presentar al pròxim conferenciant, que és en Jordi Guixer. Abans també volia fer un aclariment, perquè això no ho hem dit. Com heu vist, no hem inaugurat el col·loqui amb la conferència del professor Estais Calibas, perquè hi ha hagut un problema a nivell logístic i ell venia dels Estats Units i no ha pogut ser aquí, i hem començat el col·loqui amb el professor Robert Gerbart. Arran d'això, hem fet un canvi en el que seria el programa i hem traslladat una de les xerrades de demà, que era en Jordi Guixer, l'hem passat avui, ara a aquesta hora. O sigui que ara el que tenim en aquest moment és la conferència Memòries Públiques de les Guerres a l'Europa Actual, que farà en Jordi Guixer. En Jordi Guixer és el director actualment de l'Observatori de Memòries Europees, que està vinculat a la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. A més, doncs, també és doctor en Història Contemporània per la Universitat París III, la Sorbonne, i la Universitat de Barcelona. Ell, entre els seus estudis d'història, podríem dir d'estudis històrics, doncs és especialista en la repressió franquista contra els exiliats polítics durant el període de la Guerra Civil Espanyola, la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda. I alhora també, Jordi Guixer ha destacat en els últims anys, sobretot per ser expert en polítiques públiques de memòria. Ell va col·laborar en la creació del Memorial Democràtic de Catalunya i durant un període bastant llarg, de 2005 a 2012, va ser el cap de l'àrea de patrimoni i projectes del que seria l'estructura vinculada al Memorial Democràtic i a la Direcció General de la Memòria Democràtica. També ha publicat, té algunes publicacions, destaca una que és el fruit de la seva tesi doctoral, La República Perseguida, Exilio y Represión en la Francia de Franco, l'any 2012, i alhora també és editor del llibre Pass and Power, Public Policies and Memory, que està publicat en una edició bilingüe, anglès-castellà, aquest 2016 per a les edicions de la Universitat de Barcelona. I com he dit, des de 2012 és el director de l'Observatori Europeu de Memòries, EUROM, que alhora també és una de les institucions que col·labora en l'organització d'aquest col·loqui internacional Walter Benjamin, i per això també li vull doncs, donar les gràcies per la seva col·laboració. Bé, doncs moltes gràcies i quan vulguis ja pots començar.
Moltes gràcies, Jordi. Primer de tot, benvinguts i benvingudes, i per l'observatori, doncs, com has dit, és un plaer i un honor també col·laborar amb vosaltres, que fa anys que per altres coses i altres diatribes doncs, ens coneixem i col·laborem amb molts dels que esteu aquí també, i amb gent de la Universitat de Girona, que, doncs, que és un plaer també retrobar-nos per aquí, vaig anar a la universitat per aquí. I a l'origen de molts projectes, no? De molts projectes sobre fronteres, de molts projectes sobre exili, sobre les guerres, i sobre aquest projecte també de Walter Benjamin, no? I un projecte que també va començar amb nosaltres, amb el Maxi Fuentes, que ara és l'actual director d'aquesta encertada idea de la càtedra, no? També agrair, òbviament, als col·legues de l'ISTIP i del Memorial i de la Generalitat per l'organització d'aquest encontre, i sí que voldria exposar una mica l'absència del degà de la Universitat de Perpinyà, perquè amb algun dels col·legues que esteu aquí, i ara us saludaré, és el director d'aquest projecte dins l'Observatori Europeu de Memòries. Tenim projectes diferents sobre les realitats i el passat i el present de les polítiques de memòria arreu d'Europa, i un d'aquests projectes és el projecte que està viu ara, que estem portant a terme, que es diu Memoire Européen des Frontières, i que està liderat pel Nicolás, dirigit pel Nicolás Martí, per mi mateix, des de la Universitat de Perpinyà, però ha tingut un funeral de familiar i havia d'estar amb nosaltres i no pot ser aquí, i m'ha demanat, sisplau, públicament que ho saludi, i que també saludi doncs, els col·legues d'aquest projecte, nouvinguts de l'Associació de Trajectòries, d'aquí de Perpinyà, de la Universitat de Perpinyà, de Berlín, d'Itàlia, de Grosseto, i també de la Universitat Rovira i Virgili, de Montseduc, de Bonar Navat, de Tarragona. I com no podia ser d'una altra manera, doncs, òbviament, el memorial de l'exili de Junquera. I jo faré una mica una reflexió, potser també el canviar de dia doncs, m'ha permès fer una reflexió més teòrica sobre, més que la memòria de les guerres de memòria entorn a les polítiques públiques de memòria a nivell europeu. I és una mica el que us intentaré explicar, no? Per qui no coneixeu l'Observatori, algun resum tindreu aquí darrere la pantalla, però sí que m'agradaria, doncs, i per no passar-me el temps, llegir el text que he preparat. Doncs Europa ha entrat al segle XXI amb una càrrega memorial històrica marcada pel passat segle de les catàstrofes, segle de les guerres també, que és el passat segle XX, i no ens ha d'estranyar doncs, que el segle arrenqués també a casa nostra amb una eclosió, amb un boom memorial. Potser el que podríem anomenar, fa poc en parlàvem a l'hora del cafè, no? Aquesta dècada memorial, aquesta dècada del record, aquesta dècada de la memòria, que a més Espanya i Catalunya està marcada també una miqueta per la decadència de l'any 2000-2002 fins a l'any 2010-2011 d'una política d'estat clarament marcada per la política, per les eleccions i pel sistema de partits, òbviament, i per aquesta discussió política al voltant de la memòria, molt basada i molt retroalimentada, sempre, per molt que parlem de la transició de l'actualitat avui en dia, pel conflicte més gran i el trauma més gran que hem viscut al nostre país, que és la Guerra Civil. No? Jo penso que ara sí que la majoria dels països la memòria està assumida pels poders públics, i el que sí que m'agradaria presentar és els debats que hi ha al voltant d'aquestes polítiques públiques a nivell europeu de memòria, d'aquesta espècie de competència de memòries. Alguns països han assumit el treball de memòria com un treball amb el conflicte de transgressió. La memòria és conflictiva en si mateixa i és transgressora en si mateixa, però quan aquests estats, aquestes polítiques públiques l'assumeixen, doncs òbviament és quan es desenvolupen polítiques públiques de memòria. Sí que hi ha alguns autors, Citaria Ricoeur, la Regine Robin, el mateix Dorsming, que al voltant també de la Guerra Civil doncs parlaven d'alguna certa hipertròfia, Andreas Huysen també, i alguna saturació de memòries dins de les polítiques públiques actuals. De totes maneres, des de l'Observatori, des del nostre treball, doncs pensem que Europa és el millor exemple de la multiplicitat de memòries, i aquestes configuren la nostra realitat democràtica actual i el mapa sociopolític de l'Europa del present. El mateix concepte d'Europa és una justa exposició i multiplicitat memorial construïda dia a dia, amb els seus èxits i els seus fracassos, com sabeu. Aquesta riquesa ens permet afirmar que la diversitat memorial, la memòria dels conflictes, la memòria de les guerres, hauria de marcar les polítiques públiques a escala internacional i a escala europea, també. Així, doncs, no podem ignorar ni oblidar el gran pes de les conseqüències del nazisme i l'estalinisme en termes de construcció de relats democràtics, altres processos històrics, com les lluites contra els feixismes, les dictadures, els conflictes armats, com la nostra guerra civil, altres guerres civils, com s'ha vist aquest dematí, la lluita pels drets civils, els processos de pau i justícia, els moviments democràtics a l'est i a l'oest, les resistències i les lluites per les llibertats, òbviament com la lluita per la democràcia en la nostra dictadura i aquesta transició, que no sé si s'ha acabat o no passa mai de transitar, els exilis, migracions polítiques, etc. Tot plegat també ha engendrat uns valors transformadors que no poden ser categoritzats en un segon nivell. Les històries nacionals sempre han estat molt més connectades del que un es pensa, però acceptar i treballar des de la multiplicitat i la diversitat ens evitaria entrar en un joc de competència memorial i, per tant, la competència sobre el subjecte víctima i entre les diferents categories de víctimes, com a voltes passa. I és difícil o bé impossible, segons la nostra perspectiva, fer-ho sense aquesta transnacionalitat, aquesta multidisciplinaritat i transversalitat. Alguns conflictes més a escala europea. La memòria, com un valor comú europeu, es defensa cada vegada més, sobretot a partir del 2004, l'any 2004, amb l'ampliació cap a l'est d'aquesta Unió Europea i cap als països de l'ex-Unió Soviètica, entre d'altres. Noves corrents polítiques trenquen llances a favor de la memòria com a símbol d'identitat comuna. Fins i tot el Parlament Europeu es va llançar des dels anys 2002-2006 a impulsar un seguit de lleis, decrets, resolucions que venien a coincidir amb un dels principis legislatius del propi Parlament. Per construir el futur cal mirar críticament el passat. Però dins d'aquests principis i declaracions s'amaga una arma de doble full. D'una banda, la utilització política del terme memòria com a reinterpretació interessada dels processos històrics. I de l'altra, l'oportunitat de donar una identitat europeista i nova a milions de ciutadans que s'incorporaven a la Unió Europea i que només es reconeixien en la seva identitat nacional. És aquí on trobem alguns dels problemes actuals en els usos de les memòries europees. Parlem de la construcció europea sobre la base de la victimització dels països que van patir la barbària. Podem llegir, entre parèntesis, sobretot l'ocupació nazi i l'ocupació soviètica per aquests països. Però s'obvia el paper d'aquests propis ciutadans en relació al seu propi passat i a la barbària mateixa. De totes maneres, l'auge d'una memòria europea no significa la fi de les versions encantades, entre cometes, d'històries nacionals. Podria ser una oportunitat per proposar projectes alternatius i partir dels imaginaris nacionals per millorar-los i reelaborar-los. Europa i les seves institucions, però avui en dia, i potser més que mai, són percebudes com a distants. Una Europa allunyada del ciutadà, dels problemes diaris i de la seva realitat social. I el més greu, una Europa que no dona resposta als conflictes interns i externs de la seva pròpia realitat contractual. No tant, encara que també, per l'increment de plataformes polítiques populistes i euroescèptiques, esquerra i a dreta, a nord i a sud del nostre espai europeu, sinó per la crisi social, política i econòmica que la societat pateix. Crisis que ens assolen, en part, per la manca de polítiques públiques europees realment esteses en lo social, lo polític i lo cultural. Les institucions europees, a remolc d'aquesta situació, han augmentat la seva sensibilitat cap a programes, entre d'altres, de ciutadania i també de memòria. Han reconegut, encara no suficientment, que aquests valors transformadors de les memòries democràtiques i de les lluites contra la barbària, però encara no és suficient. La visita cap al passat conflictiu genera conflicte automàticament en el present. Una visita que és principalment política, en l'ampli sentit de la paraula, i que genera una tensió pública permanent. Tensió quan l'eix públic i privat, íntim i col·lectiu, i entre la subjectivitat memorial o l'anàlisi històrica, creen aquestes resistències i aquesta resistència sobretot dels poders públics al conflicte o aquesta por, entre cometes, al record. I que trobem com una debilitat, o analitzant nosaltres com una debilitat dels poders democràtics a l'hora d'afrontar el seu passat amb normalitat, com a construcció de coneixement, de sensatesa cívica, que inclou conflicte i transgressió, com dèiem al començament. No assumir la naturalesa conflictiva de la memòria planteja i pot plantejar molts problemes, com també hem vist a casa nostra. D'altra banda, una revisitació adequada pot produir efectes reparatoris i transmetre valors ciutadans. Així doncs, conflicte i transgressió són aquests dos conceptes intrínsecs a la feina memorial. El primer concepte relaciona més amb la dialèctica entre història i memòria, entre els fets i el seu record, interpretació o rememoració. El segon ens acosta cap a l'assalt del passat sobre els nostres espais polítics, físics i culturals. La lluita contra la memòria conflicte o la memòria transgressió es representa principalment en el camp de les polítiques públiques, no tant a l'acadèmia o a la investigació, i menys en el món associatiu, potser resistent a vegades, com es percep moltes vegades avui en dia. I també, òbviament, hi ha un camp, com veurem en aquest col·loqui, molt obert i molt ascendent sobre el tema de l'art compromès, l'art polític, l'art contemporani o l'art memorial. El coneixement memorial és demolit i d'obligat perquè s'anomena la bona memòria, que no accepta aquest conflicte, aquesta transgressió, que és una espècie intrusiva originària del poder políticament correcte. L'error polític a escala europea, i m'atreveria mundial, és criminalitzar el passat per beatificar el present, enfosquir el passat per blanquejar el present i fer més gran un contrast artificial i convencional. El present és bo i deixa les desgràcies pel passat. Però el passat no és un recipient de conflictes on puguem dipositar els traumes de diverses generacions. La complexitat dels conflictes actuals impedeix situar Europa en un oasi pacífic. La perplexitat del present, que dic jo moltes vegades, encara que es pretengui enquadrar aquesta idea en la necessitat present d'europeïtzació. Només cal analitzar l'actual conflicte bèl·lic i polític, la lògica oberta de la guerra civil. Ja s'ha parlat avui i es parlarà tots aquests dies, a Ucraïna, el degoteig constant d'immigrants cap a les costes mediterrànies com a porta a la brillant i pacífica Europa, entre cometes, òbviament. Dues realitats, entre moltes altres, que tenen el seu origen en un mal resolt passat imperial i colonial, potser. Una realitat que les màximes institucions europees no poden capejar amb cimeres d'urgència, sinó com un eix primordial de treball polític i també d'anàlisi de les causes. Però el colonialisme, per exemple, ja que n'hem parlat, segueix sent una realitat incòmoda, una memòria molesta pels estats que el van practicar. La Unió Europea també com a projecte de pau i estabilitat defuig aquest passat violent de guerres i genocidis, però comporta aquesta pau i estabilitat alguns matisos importants. Aquesta aproximació amaga algunes trampes, ja que es construeix a través d'una narrativa que intenta promoure la justícia i la integració dins un projecte en base d'un pla d'execució memorial parcialment distorsionat. Això s'han derivat als actuals programes i projectes d'escala europea en prou de defensar els valors ciutadans en base a les catàstrofes i els conflictes del passat. Un passat que pretén ser comú a tots els ciutadans europeus en l'intent fallit, penso jo, de crear una única identitat europea. Aquesta identitat única, jo en dic la unicitat memorial, uniqueness, unicitat memorial, que la interpreto com un deu, com un duel competitiu, però interessat entre, sobretot, els dos règims del nazisme i l'estalinisme. Un relat públic que ha estat impulsat per una demanda política que emergeix amb força a partir de la integració dels països de l'antiga Unió Soviètica, com he dit, dins la Unió Europea, ara farà 10 anys, una miqueta més. Aquesta demanda equipara aquests crims nazis amb els crims de Stalin, ha emergit amb molta força i ha marcat polítiques, resolucions públiques i ha estat molt contestada, sobretot al centre i a l'oest, per l'acadèmia i l'àmbit acadèmic. M'interessa molt l'evolució d'aquesta unicitat memorial com a política pública, però també com un esforç per obviar responsabilitats. La primera conseqüència immediata va ser, o ha estat encara potser, la relativització de l'Holocaust, que ha anat de la mà, com s'ha dit, del silenci sobre el paper d'alguns estats i les seves poblacions locals en la perpetració de crims. La segona seqüela s'ha convertit en exclusió, és a dir, en excloure la diversitat i la complexitat d'altres guerres i conflictes europeus del passat. S'ha obviat, en certa manera, l'esforç per integrar i saber debatre sobre la violència del passat, les guerres civils, les dictadures i els crims ara definits de lesa humanitat, més enllà del just reconeixement i anàlisis dels dos més atrasos règims perpetradors. És per això que pot semblar simplista, però és imprescindible parlar d'aquesta unicitat. Aquesta comporta una equiparació també entre les diferents categories de víctimes, com he dit, segons l'interès de les polítiques oficials, de la memòria en el si de les diferents nacions i de la seva visita al passat. En definitiva, s'ha establert, i encara es pretén establir, un relat històric oficial sobre les memòries europees i nacionals en el qual a vegades s'anorrea la complexitat i la multiplicitat que nosaltres defensem. aquests relats que tots hem sentit moltes vegades, sobretot a casa nostra, de que tots van ser o van ser víctimes, o tots van ser o van ser herois, resistents o culpables. Cada vegada més es formulen crítiques explícites a alguns decrets de la Unió Europea, decrets i lleis de memòria nacionals i actuacions en l'àmbit, en l'espai públic que van en aquest sentit i que volen imposar la memòria des de dalt. Per això defensem nosaltres des de l'Observatori una memòria participativa, que avui no tinc temps de desenvolupar. L'última campanya es va llançar a través d'alguns sectors a partir de tenir el seu Dia Europeu de la Memòria, concretat en el 23 d'agost. Data, com ja sabeu, que es va signar el pacte Molotov-Ribbentrop entre la URSS, la Unió Soviètica i l'Alemanya Nazi. I es recorre símbols identitaris sobre el 23 d'agost, com icones, de marca i orgull europeista. Fins i tot han fabricat pins, han fabricat xapes, han fabricat jocs per nens, per grans, de tot tipus, cartes, de pòquer, sobre aquests temes. I elements publicitaris sobre una memòria que, si bé va ser certament dolorosa, no ho neguem pas, com historiadors, però dona la sensació que es tracta des de l'ús polític i publicitari i a vegades, si em permeteu, de manera bastant frívola. Aquests grups polítics, de la mà dels seus electes mandataris, són els que van proposar i van votar aquesta resolució europea del 23 d'agost i clarament alguna part de l'Occident neoliberal va defensar i va donar suport, en tot i més. No? De vegades crida l'atenció a la força en què apel·len a la memòria del terror de les ocupacions per autojustificar les llacunes o absències d'anàlisis crítiques sobre el paper que van tenir els seus ciutadans durant aquest període. Per exemple, quins estonians o letons van disparar contra jueus, contra resistents polítics, contra presos en general en els camps i boscos bàltics? Quants van ser? Quins van ser? Són preguntes incòmodes que no resolen en els discursos memorials d'aquests països, quan es visiten els llocs de memòria i extermini, o en el paper dels autòctons, o en el paper dels autòctons, perdó, queda camuflat i en segons quins casos justificat positivament. Només he portat poques imatges, una imatge icònica, no? A més d'aquest discurs de l'equiparació, vegeu aquesta escultura, no?, de la locomotora al Museu de les Ocupacions de Tallinn, Estònia, que justifica les accions repressives i la col·laboració nazi dels locals en el fet de que eren ferventment nacionalistes i anticomunistes. Un altre exemple, els letons, deia un testimoni, sí que és veritat que hem de reconèixer que vam matar i vam disparar contra civils en les fosses comunes a les afores de Riga, per exemple, en aquell gran camp memorial, però la majoria també eren jueus, però vostè no sap, ens van dir, que òbviament molts d'aquests jueus van ser també comunistes i molts d'ells van anar a treballar després al KGB. No? Aquest tipus de narrativa va afirmar aquest ciutadà letó després de ser preguntat sobre el per què i sobre el significat d'aquest bosc de Berniecki, on desenes de milers de persones van ser exterminades per les bales nazis, però no només nazis, també dels propis letons, òbviament. No? El mateix passa en tants altres països, Ucraïna, Romania, Polònia. On és la responsabilitat local davant d'aquesta violència? Potser hauríem de recuperar alguns altres clàssics, no?, com llibres de Christopher Browning, o potser preguntar-nos què ha fet el govern actual de Polònia, no?, amb la censura de l'autor de Veïns, Neighbors, l'historiador Jean Gros, no?, que parlava precisament sobre aquestes responsabilitats dels locals, dels autòctons, davant la violència i l'extermini en aquests països. Una síntesi de tot això ho trobem en la visita del nou monument sobre l'ocupació nazi a Hongria. Jo penso que és una síntesi, per això també la vam utilitzar per aquest nou llibre, aquest primer llibre que hem publicat, Past and Power, no? Que és el que està passant, a més aquest dematí, no té res a veure amb la meva ponència, perdoneu, però com que també té a veure amb aquestes polítiques públiques a nivell europeu, ja sabeu que hi ha un referèndum. Orbán convoca un referèndum aquest de setmana sobre la retòrica de que la Unió Europea ha de deixar d'acceptar refugiats polítics. No? Doncs aquest país, no?, commemora la seva ocupació nazi a través d'un monument públic en una de les principals places de la seva ciutat, de la seva capital, Budapest. No? Aquest monument, que és nacional, memorial i oficial, per tant, forma part de la memòria oficial de l'estat hongarès, doncs apareixen representats, aquí veieu, l'arcàngel Sant Gabriel, i que és la víctima d'aquesta àguila que l'ataca, que és l'àguila nazi, no?, que és l'ocupant nazi. També no gaire lluny d'aquí, a la mateixa Casa del Terror de Budapest, també trobem indicis sobre aquest marcat discurs ideològic. No? Un bon aparador museogràfic, però potser el relat obvia totalment el paper col·laboracionista i violent dels autòctons durant la dictadura de Miklós Horthy, com també aquest dematí s'ha destacat, i durant l'etapa de deportacions i exterminis massius. Quin era el paper d'aquests hongaresos, d'aquests ciutadans i del seu propi dictador, que va ser un dels primers en col·laborar amb lleis antisemites i antiracistes del 1933. Per sort, davant d'aquesta mentida política, apareix la memòria transgressora amb aquest Freedom Square de Budapest en forma de Living Memorial, i per nosaltres és una icona d'aquest resum que he intentat fer sobre les polítiques públiques de memòria a nivell d'Europa. No? Aquest Living Memorial, una interacció social, un contramonument, d'altres han dit, l'han descrit, no?, que cerca la justícia i la veritat davant la manipulació política de la memòria i del passat. Una acció espontània en l'espai públic que, a més, desautoritza el monument oficial i, segons jo penso que automàticament no s'ha arribat a inaugurar el monument oficial, és a dir, aquest contramemorial, aquest Living Memorial, converteix l'altre memorial monument directament en una inaugurada, no inaugurada ruïna. Per anar avançant, sí que m'agradaria també que aquest Living Memorial, pels que no ho sabeu, els que el coneixeu, potser em reiteraré molt, però està fet no només per la societat civil, per associacions de deportats, sinó també per l'acadèmia. Intervenen articles científics, intervenen fotos, objectes de famílies, de nois, de noies deportades, etcètera, etcètera, i sobretot aquesta frase, no?, de commemoració, però de record, aquest espai, aquesta gent que va ser borrada de l'espai del temps per sempre, però també pels seus compatriotes. És una autoinculpació. Òbviament, no fa gaire vam fer amb aquest seminari MEPRO sobre el tema de fronteres d'Europa, amb el mur de Berlín i amb l'Ulrich Baumann del Memorial dels Jueus Exterminats de Berlín, i ell ens explicava com va tenir una discussió amb la directora que està darrere també de la construcció d'aquest monument, la directora del Museu de la Casa del Terror de Budapest, i ella l'únic que feia era no repetir-los als alemanys com és que acceptaven i que podien permetre l'autoinculpació, aquesta culpa permanent, no?, dels crims i dels autors de tants crims, quan ells, òbviament, ho obvien amb el seu relat. Bueno, per mi és un exemple que us volia mostrar. Tornant una miqueta als programes i per anar acabant, que han llançat la Comissió Europea, sí que realment troben un increment, no? Es tracta de l'obertura d'aquestes polítiques públiques de memòria com a comprensió de la complexitat del passat i el record dels conflictes en el nostre present, però, i a la meva manera, penso que s'ha rectificat encertadament la línia que es va emprendre en l'origen d'aquests programes des del 2007 al 2013, i en el període actual, des del 2014 al 2020, penso que s'ha reconduït una mica, i el que jo deia que es rectificava encertadament, ja veureu al final de la meva intervenció, doncs que no hi acabo d'estar del tot d'acord, o sigui, em contradiré a mi mateix per una cosa que ha passat aquest any mateix. Però bueno, en certa manera sí que és veritat que hi ha una certa aposta pels valors de la memòria europea i democràtica per pal·liar aquestes crisis de valors que pateix Europa. Penso que és encertat incorporar aquests programes en el marc de les polítiques actives de ciutadania, que sense la implicació social, com deia, i participativa, no existeix aquesta memòria, que és la que realment emana i s'activa en la ciutadania. I algun dels punts del programa compleix objectius inèdits fins ara i fins actualment en el marc de les polítiques públiques de memòria a escala transnacional. I com veurem, per primera vegada s'ha ficat, després de moltes peticions des d'acadèmics i des del món associatiu i alguns europarlamentaris, s'ha ficat per primera vegada sobre la taula el tema de la Guerra Civil Espanyola, entre altres, aprofitant també aquesta efemèride dels 80 anys. No? Jo penso que, bueno, els punts del programa el trobareu a la seva pàgina web. Sí que és veritat que en paral·lel d'aquests programes de ciutadania de memòria, en altres àmbits acadèmics, s'ha de dir, s'ha de recordar, d'alta investigació, també s'han creat per primera vegada línies exclusives per projectes de ciències socials, humanitats i memòria, que treballen els conflictes, les guerres i els usos del passat. No? I en aquest sentit, aquests programes, aquest any, per exemple, doncs, van adoptar les següents temàtiques, les següents prioritats temàtiques. No? al començament de la 1991, l'aniversari del començament de la guerra de Iugoslàvia, de les guerres de Iugoslàvia, en plural, potser, més adequadament, 1936, el començament de la guerra civil espanyola, 1951, l'adopció de la Societat de Nacions d'aquesta convenció sobre l'estatus de refugiats, molt adient per la situació que estem vivint avui en dia, i també en relació a la postguerra mundial, la Segona Guerra Mundial, a Europa, i després també un aniversari del 1956 de les mobilitzacions socials i polítiques a l'Europa central. No? Aquests serien una miqueta els objectius i les prioritats temàtiques. No? Si em permeteu, hem fet una miqueta aquí un gràfic sobre els projectes seleccionats. I el que a mi em semblava una obertura, doncs aquest any hi estem elaborant un informe crític, i si voleu us hi podeu afegir, doncs perquè Espanya sol, i a més ho vam seguir amb la gent responsable del Ministeri, i des de l'Observatori, i des d'altres projectes que vosaltres coneixeu, es va fer el País Basc, es va fer València, Madrid, etcètera, etcètera, i òbviament hi va haver una alegria general per defensar que per fi s'havia ficat la Guerra Civil Espanyola dins les polítiques públiques de memòria de la Unió Europea i de la Comissió Europea, en aquest cas, dins d'aquests programes. No? Es van presentar només a Espanya més de 56 o 60 projectes i només se'n va aprovar un i mig, que és l'un que veieu aquí, que és el tant per cent més baix. No? Sobre l'Holocaust 3, sobre el genocidi digità i la cultura de Roma 4, sobre les guerres de Iugoslàvia, que tant conflictes de memòria creen internament en aquests països, però des de la Unió Europea se n'han aprovat 10, que és el màxim, sobre aquestes revolucions, conceptes de revolucions a Centre Europa 3, sobre la comprensió de la història i moviments migratoris a la Unió Europea, tan necessari avui en dia, els exilis polítics només 3, sobre la Convenció sobre els Refugiats 5, Estalinisme 2, Guerra Civil Espanyola 1, Accés a la Unió Europea i Transició Democràtica 1, Societat Civil Europea 1 i altres diversos temes 1 també. No? D'alguna manera, hi ha hagut un turning point, que es diu, no? Sobretot a partir de la realitat de que alguns polítics espanyols van adonar, no havien sigut conscients de que sabia de que la Comissió Europea havia posat la Guerra Civil Espanyola dins les opcions prioritàries d'aquest any. Llavors hi va haver un revulsiu polític, hi va haver una queixa gran, i ha interferit, òbviament el que dic aquí, si està gravat ho desmentiré, però bueno, han interferit, jo no et dic que hagin de seleccionar projectes, però han interferit amb la impulsió dels projectes i dels programes transeuropeus a favor de la memòria o de la reinterpretació, revisitació memorial sobre la Guerra Civil Espanyola. I no sé si em queda massa temps,
encara tens
5
minuts més, no?
5 minuts. Bueno, volia fer una reflexió final doncs, sobre aquest, precisament d'aquest 80 aniversari, que òbviament alguns d'aquests projectes i alguns d'aquests processos com avui doncs, els estem tractant a través d'altres entitats, a través de promoció d'altres activitats i a través de les universitats. Penso que la memòria, després d'una miqueta del descens de les polítiques públiques de memòria a nivell governamental, espanyol sobretot, també català, del 2010-2011, doncs, ha tornat una miqueta a la societat civil, ha tornat a les universitats i ha tornat a les institucions també d'àmbit local. I penso que podrem fer una miqueta una reflexió final, no? sobre que el treball aquest de memòria s'ha de realitzar a través d'aquest estudi, d'aquesta difusió, de la creació d'iniciatives memorials existents i noves. Com veiem aquest tant per cent i aquests debats a nivell europeu, doncs, intentant estar allà, ser crítics, ser analítics, i intentar posar sobre la taula els oblits i les llacunes, no? que tenen que veure molt amb aquest esdeveniment històric i memorial doncs, que avui analitzem, que és la Guerra Civil Espanyola. Ja ho veureu aquests dies, després amb les altres ponències, activitats i presentacions, també demà a Portbou, doncs, la memòria de la Guerra Civil visita ara i ara és la nostra quotidianitat democràtica, a voltes de forma privada i familiar, a voltes de manera pública i col·lectiva. Les efemèrides i els aniversaris són un dels elements multiplicadors del record i de la commemoració o rememoració. La història dels historiadors anem fent la nostra feina mentre puguem, a poc, a vegades amb dificultats, però la memòria és un fenomen del present, no pas del passat. I és aquí i ara que recordem, i és aquí i ara que transmetem la història, les històries del nostre passat més recent, i en aquest cas més traumàtic, com he dit abans. I si algun conflicte recurrent en tots els debats memorials al nostre país, siguin de la temàtica que estiguin, és la Guerra Civil. Un trauma històric que cada vegada coneixem més gràcies a la quantitat de monografies ingents, històriques, que rigorosament l'han estudiat. No? Però sí que és veritat, i hem de dir, que aquesta ciutadania, no?, d'avui en dia, aquesta societat actual, potser encara som una mica captius per aquesta dictadura sociològica o per aquest pòsit sociològic del franquisme, que fou tan llarg, i que aquest pòsit, en el fons, és un dèficit democràtic que patim. És un pòsit en forma de símbols, de monuments, de lleis i aparells estatals i funcionarals que encara remoregen entre nosaltres. Per alguns sembla que aquesta èpica de la creu i de l'espada, d'aquesta cruzada nacional que va iniciar la guerra aixecant-se contra un govern legal i democràtic, encara no acaba de desaparèixer. Per sort, aquests grups són minoritaris, però hem d'estar atents, i la memòria de la democràcia requereixen d'atenció, recolzament permanent i també d'accions concretes i activitats i de responsabilitat dels poders públics. Dos exemples, també, ja que aterrem una mica a casa. Es parla molt del monument de Colom aquests dies, ja en parlarem de Colom, però tenim aquest de Tortosa. Hi ha gent aquí de Rovira i Virgili, Montseduc, el Ramon Arnabat, també des de l'Institut d'Estudis Penedesencs, han fet molta cosa, des del Costum a la Guerra Civil, per exemple, el Jordi Oliva l'altre dia parlaven. Fa anys, Josep Manet va impulsar molts projectes sobre la Guerra Civil i s'han fet moltes coses, no direm que no vindrem a criticar-ho tot, és mentida. Però sí que és veritat que l'espai públic encara tenim això, i molt bé, parlem del Colom, però encara tenim aquest a l'Ebre Tortosa, que és un clar exemple d'una victòria feixista que commemora aquesta clara victòria de la Guerra Civil. Doncs jo ho deixaria aquí. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Espero que el col·loqui sigui il·lustrador, que aprenguem molt, que coneguem molt més i assistirem més lliures i també més savis. Moltes gràcies.
Bé, sent? Sí. Moltes gràcies, Jordi. Ara tenim un quart d'hora, més o menys, per qüestions. Em sembla que la conferència que ha fet en Jordi Guixer ha posat sobre la taula prou elements, prou qüestions per discutir. I si algú de vosaltres té alguna qüestió, alguna pregunta a fer, doncs em sembla que hi ha un micro aquí a la sala a disposició. No sé, a veure si algú s'atreveix a fer alguna... Aquí hi ha la Montse.
Gràcies. Soc Montserrat Duc de la Universitat de Virgili i del projecte aquest europeu que acaba d'explicar el Jordi Missió. M'atreveixo a compartir l'escepticisme amb tots plegats en aquesta sala magnífica, que em sembla recordar que havia estat en una època dormitori o espai de les tropes de l'exèrcit, no? Això havia sigut un... per tant, és un lloc de memòria, també, no? El Jordi ho deia, i tots i totes els que ens hem aproximat a aquestes qüestions sabem del caràcter conflictiu de la memòria, que sovint parlem de memòria com volem dir història, però també d'una altra cosa que em sembla molt rellevant, i és que els debats sobre memòria són sobre el passat, però es projecten sobre el futur. És a dir, el que estem discutint sobre polítiques de memòria referides al passat a vegades són projectes culturals d'hegemonia en el futur, en el present i en el futur. Els usos públics de la història han mostrat això, no? Per tant, parlant sobre el paper de la víctima, l'abast de l'ocupació, el conreu de la memòria nacional versus uns enemics exteriors, el que es fa és, sovint, amortir el grau de conflicte i de violència interna. En definitiva, s'intenta amortir, això valdria, suposo, per la memòria aquesta centre-europea, la que tu parlaves de l'unicitat, en el que d'alguna manera es vol crear un paradigma unitari nacional que omet, que oculta fractures que òbviament han existit en la comunitat nacional, però s'apel·la a aquella altra cosa que sabem bé de la comunitat imaginada. La comunitat imaginada, tota ella és víctima d'una ocupació, d'una dominació que ve de l'exterior. Fent això, què és el que s'està aconseguint? Doncs cohesionar fonamentalment la identitat nacional i, per tant, podríem dir, portant les coses en una perspectiva crítica, que aquesta comunitat nacional doncs sigui més procliu a determinats comportaments respecte del futur. Em sembla que la situació europea és crítica en aquests moments, el projecte europeu li falta sàvia, està desdibuixat, els que creiem en una Europa dels pobles veiem com evoluciona cap a una Europa dels estats. Els estats fan servir les polítiques públiques i els recursos de la Unió Europea en favor del reforçament dels seus projectes nacionals, sovint, a més a més, gestionats per forces conservadores quan no autoritàries, em sembla que és clar, no? Aleshores, simplement he dit que volia compartir un escepticisme de cara al futur, és a dir, més enllà de que aquesta unicitat, d'aquesta crítica a la unicitat memorial i a l'equiparació entre nazisme i estalinisme que plantejava el Jordi Lixer, amb el que hi estic d'acord, tinc una mica la impressió que hi ha massa reptes lligats a la globalització, allò que es diu que hi ha un món que s'acaba i un altre que encara no acaba de néixer, no? Que fan que una mica les fronteres del nosaltres s'incentivin. Molt em temo, que en tant que les polítiques memorials serveixen sovint o són manipulades en funció d'interessos del present i del futur, aquesta dinàmica no complexa, sinó més aviat simplificadora, d'una virtual unitat nacional respecte d'uns altres, d'una autoritat que fa paura, segurament pot anar persistint en el temps, no? El que convindria és que aquest espai de suport a polítiques memorials que està o deixi de la melé de les batalles nacionals pogués afavorir altre tipus de projectes, però el que hem vist, no? En aquesta estadística jo m'he fet una mica més escèptica, diguem, no? Això és el que volia dir simplement, i perdoneu la gosadia.
Algú més vol intervenir? O vols respondre? Potser Jordi, el que deia la Montse, o comparteixes el seu punt de vista?
Sí, que hi ha un afegitó molt tècnic, però que a vegades les coses tècniques no tenen conseqüències i causes, que a més a mi em recorda una altra època també, que és que tot aquest paquet de ciutadania i memòria que abans depenia de cultura ara ha passat a l'Abramòpolis, que és el comissari d'interior. Vale. Llavors, ara la memòria torna a estar interior. Aquí ens va passar una vegada també amb els memorials, si recordeu, eh? Sí. Que vam
ser impulsors.
Tu també ho saps molt bé, eh? I clar, sí que és veritat que en aquest sentit perd una miqueta, potser guanya pes econòmic, no? I referencial, però potser sí que comparteix una mica l'estatisme. Hauria de, per mi, hauria d'anar més cap a polítiques culturals, d'educació, fins i tot aquí hi ha professionals de l'educació, no? Aquí de Perpinyà, els amics i les amigues, doncs, programes d'educació potser, que també se'n fan, però concretament, o cultura, no? Aquesta transversalitat del món de l'art, de la cultura, no? Com a transmissora dels valors del passat, no? Interior que d'allà.
Sí, precisament jo volia plantejar el tema de la memòria com a aspecte molt important de cara a la formació de les generacions futures en l'aspecte educatiu. I una mica el que tu deies ara, Jordi, no cal que jo digui res més sobre això. Hi ha un altre aspecte que també ha assenyalat, i per això et vull felicitar per aquesta intervenció, que és la manipulació de la memòria en tota una sèrie de nous països que he tingut l'ocasió de conèixer persones que han visitat aquests països bàltics, concretament dels antics dels estats bàltics que estaven sota la dictadura soviètica durant molts anys, en la qual realment han canviat el paradigma de ser uns països que estaven realment oprimits i tal, ho han reconvertit ara en una manera de revenja contra els antics opressors, així d'una manera força simplista, fins al punt de que en YouTube hi ha penjat un vídeo com una mena de pel·lícula en la qual es veuen les forces estonianes defensant el seu país amb un uniforme de les SS nazis, evidentment sense les cicles, sense les insígnies de les SS, però tots sabem que estaven a dintre de les SS, enfront dels invasors soviètics, i crec que es diu algo així com la victòria del riu Nerebva o una cosa així semblant. I d'altra banda també ha fet una manipulació de la memòria, també el podem veure a casa nostra quan algú simplifica la Guerra Civil Espanyola com una guerra d'Espanya contra Catalunya, el qual per alguns és força indignant. Jo crec que convé que hi hagi una certa, no sé si dir la paraula és la més exacta, una certa autoritat internacional, un cert mecanisme que per damunt dels interessos polítics d'uns i d'altres i de la manipulació que pugui haver-hi als països d'origen, d'alguna manera serveixin per establir uns criteris amb una certa objectivitat al respecte del que és la memòria. Perquè és molt important, insisteixo en el que tu deies, aquest aspecte educatiu de cara a la formació de les futures generacions.
Aquí, sisplau.
Jo també en la línia d'aquesta intervenció, no? Volia comentar algunes incomoditats, no? Que, en el fons, la meva pregunta clau seria com allò que s'accepta en el discurs intel·lectual de la complexitat de la memòria, del passat, etcètera, com es tradueix aquesta complexitat en polítiques memorialistes, no? Perquè, és a dir, jo veig aquí un monument feixista, ho tinc claríssim, sé perfectament que hi va haver un cop d'estat d'uns militars feixistes contra un govern legalment constituït. Ara, si d'això em queda només el relat, ell parlava d'Espanya contra Catalunya, em queda el relat de que la guerra civil anava de democràcia contra feixisme, jo aquí veig una simplificació diguéssim important. Em costa imaginar en el concepte de democràcia que fem servir avui dia doncs els partits estalinistes del moment, o la democràcia entesa com avui dia, relacionar-la amb els moviments anarquistes. És a dir, com es transmet o com es transforma aquesta complexitat en polítiques memorialistes que vagin, vull dir, més enllà de la batalla política de controlar el passat per controlar el present.
Bé, és una gran pregunta, és la gran pregunta potser. Nosaltres, i sobretot a nivell europeu, però també aquí, o sigui, ja ho he dit, no sé com s'aplica, però sí com es pot combatre, no? Transnacionalitat, és a dir, models comparatius, que no pot ser és que els debats, si aquí comencem un debat memorial durant 10 anys, s'estanqui, s'acabi i ens aïllem una altra vegada, en termes genèrics, hi ha gent que segueix treballant. I multiplicitat, o sigui, és trencar aquest discurs, no? Unívoc, a vegades unidireccional, a vegades bidireccional, multidireccional, no? I jo penso que això té uns efectes multiplicadors que sí que com a mínim ampliarà el debat, que és el que dius tu. No tindrem només una òptica sobre això, Després, l'analítica, la interpretació del passat, això ho farà l'historiador, l'acadèmia, els historiadors, no? Teòricament, és més o menys el que ens dediquem, no? En canvi, la memòria interpel·la més sobre el present. La memòria és transmissió, jo interpreto així, la memòria és més sobre la transmissió i la història és més sobre la interpretació, no? Però, en tot cas, en polítiques de memòria, en el nostre cas, transnacionalitat, anàlisi comparatiu, conèixer abans d'actuar, això és veritat. Abans d'actuar sobre aquest monument hem de conèixer. Abans d'actuar sobre qualsevol altre monument hem de conèixer. Abans d'actuar sobre aquesta sala hem de conèixer el que diu el professor Duc, no? Què va passar aquí, no? Des del segle XIV fins ara. Doncs llavors actuem sobre la sala. És molt obvi el que estic dient, però a vegades no és tan obvi, sobretot quan les decisions es prenen tant des de dalt a baix, no? I després aquesta retòrica, que no sé si ens l'han de creure o no, jo me la crec, molta gent se n'enriu de mi, però és el tema d'un model participatiu, també en polítiques de memòria, model híbrid i participatiu, que és molt complex. Nosaltres ho intentem observant, criticant, tenint valoracions analítiques, i a vegades entre l'acadèmia, les entitats associatives, que a més tenen la seva línia marcada per la seva pròpia realitat del passat i del present, també, i les institucions. I això és complex, sí, aquesta és la complexitat que fa interessant. I després també entendre la memòria no com un procés finit, sinó com un procés en construcció. I això és molt important. Això, per exemple, nosaltres aquí no n'he parlat, però a vegades, i ja ho sabeu, suposo, el procés participatiu, que jo penso que aquí sí que es pot parlar, del monument a la presó desapareguda, la presó de dones de les Corts de Barcelona, no?, on hi ha el Corte Inglés de Diagonal, tot el treball que s'ha fet amb el districte de les Corts, tot el treball que s'ha fet a nivell de ciutat, a nivell estranger i internacional també, memòries comparades, de com actuar sobre un espai que ja no existeix, sobre una memòria totalment invisible, invisible per 3 o 4 motius: primer, perquè la presó no hi és; segon, perquè eren dones, memòria de gènere; tercera, perquè eren antifeixistes, memòria sobre l'antifranquisme. Doncs com treballa aquesta complexitat de memòries en un espai que no existeix, en un procés participatiu? S'han anat agrupant i jo penso que funciona. Ara, sempre el que diem, el més interessant d'això és el procés. El més interessant que esteu fent vosaltres aquí, aquestes entitats de dones, d'experts polítics, és el procés de memorialització d'aquest monument. Quan tingueu el monument, no s'haurà acabat, vale? No ho tancareu al cercle. I jo penso que això és molt important. Ara, requereix d'això, requereix d'aquesta voluntat de treball, d'aquest aprenentatge, diem exterior perquè sí, perquè ens porten anys d'avantatge els debats dels altres països, i jo penso que aquesta és la fórmula. No és màgica ni és 100% factible, però és el camí que s'hauria de seguir. Bé, m'he enrotllat massa.
No sé si hi ha alguna altra qüestió o si us podem deixar aquí. Nicolás?
¿Se oye?
Sí.
¿Se oye con el micro?
Sí, se oye.
Sí,
sí, sí, sí, sí.
Ah, vale, bien. Lo que yo quería decir, a ver si soy preciso en la expresión, conecta con lo que ha dicho la compañera aquí delante y el compañero de a mi derecha. Supongo que todos estamos de acuerdo en que hay que distinguir entre historia con mayúsculas, es decir, como discurso científico, como una de las ciencias humanas, etc. Memoria, uso político del pasado y uso político de la historia. No son cosas sinónimas. Y de acuerdo con lo que decía ella, muchas veces cuando decimos memoria estamos hablando de uso político de la historia, como discurso de uso político del pasado, y a mí eso me produce cierta insatisfacción y desasosiego por lo que voy a decir. Cuando hablamos de memoria en estos contextos, como en esta sala, en este ciclo, hablamos de memorias traumáticas, ¿no es así? Y como hablamos de memorias traumáticas, por definición, las memorias traumáticas, no hace falta ser freudiano, yo lo soy, pero no hace falta ser freudiano, para que las memorias traumáticas sean casi que por definición ocluidas, deformadas, concentradas, desplazadas, es decir, sintomáticas. ¿Cuál es mi insatisfacción? Que cuando se habla de las políticas de la memoria, normalmente se está haciendo un truco de cash-cash, se está, digamos, aludiendo a un discurso histórico científico sin serlo. Porque si realmente fuera un estudio o una práctica memorialística, entonces tendría en cuenta que esa memoria es traumática y entonces el objeto de su atención no serían los discursos articulados o las investigaciones, no, serían los síntomas del trauma que se expresan a través de esa memoria deformada. De forma que yo muchas veces es inevitable y conveniente y extraordinariamente interesante conflicto de memorias lo llevo a interpretar aristotélicamente como una dramatización catártica entre las partes, como una escenificación, como una dramatización pública de lo que cada parte reprime. Yo creo, y una cosa más para acabar, porque si no me siento demasiado faltando de todas las normas de la cortesía. Cuando se habla de políticas de memoria, no es lo mismo estar refiriéndose para a aquellos que fueron contemporáneos de los sucesos traumáticos que ahora se conmemoran que para aquellos que no lo vivieron. Punto uno. Punto dos. Aquí los lapsos temporales importan y tienen que ver con lo de la escultura de Colón o la estatua de Colón. No es lo mismo aquel recuerdo traumático o la transmisión del trauma a través de una memoria traumática. No es lo mismo eso, no es lo mismo la transmisión del trauma a partir de una memoria sintomática en los que han vivido el acontecimiento y las generaciones inmediatamente posteriores que aquellos para los cuales los sucesos les complejan. Porque es un tópico en filosofía, y bueno, hay ese historiador maravilloso que se llama Carlo Ginzburg, ¿no? En ese matar a un mandarín chino, ¿no? En oquiaquileño, ¿no? Cuanto mayor es el lapso temporal y espacial respecto del suceso que nos convoca moralmente, mayor es la inhibición moral. Luego, lo que hoy puede ser una conmemoración, insisto, debería de ser a través del síntoma, no solo, pero a través del síntoma, una conmemoración de aquellos sucesos que o bien me traumatizaron a mí o he transmitido el trauma a mis próximos, se convierte después en un monumento histórico conmemorativo que ya no nos implica moralmente, ¿no? No es lo mismo entrar, yo que sé, en la historización paisajística de Treblinka o en Birkenwald y pensar en los republicanos españoles, etcétera, y leer al mismo tiempo la escritura de la vida de Semprún, etcétera. No es lo mismo para mí que familiares míos estuvieron allí, etcétera, etcétera, que si voy a ver el monumento de las naciones en Leipzig sobre el triunfo sobre Napoleón, inaugurado por Guillermo II, presidente de la Segunda Guerra Mundial. Es que no es lo mismo. No tiene el mismo apil, no tiene el mismo tirón, no tiene la misma convocatoria moral sobre mí. Y nuestros memoriales de hoy, sobre la República, sobre la posguerra, sobre los 40 años de franquismo, inevitablemente se convertirán por distancia temporal en puros monumentos desprovistos de convocatoria moral. No sé si me explico.
Quería añadir que me ha fascinado esta explicación y por tanto, cuanto mayor el trauma, menos articulado el discurso, ¿no? Ya está en el campo del carril.
Recordarás la memoria, porque la memoria es fatal. Hay un matrimonio ahora ya separado de escultores que se llaman Gertz, que hicieron un memorial, no sé si en Hamburgo o en Frankfurt.
En Hamburgo, ¿no?
En Hamburgo, ¿no? La columna de plomo que los ciudadanos iban firmando y se iba escondiendo hasta que desaparecía y se enterraba. Pero había una plaquita. Primero, la metáfora del plomo que pesa como el trauma, ¿no? Segundo, que desaparece. Pero está ahí. Está ahí tomado de los cojones y perdón por la expresión, ¿no? Está ahí. Y eso me parece una manera acertada de usar el síntoma para dar cuenta de una memoria que no es una memoria.
Bé, em sembla que podríem estar discutint llargament, però hem de deixar-ho aquí perquè ara, a continuació, doncs, presentarem el llibre aquest de Lluís Montull amb una conversa amb en Maxi Fuentes. Sí que volia dir, i que m'he oblidat, que la gent que vulgueu anar demà a Portbou amb nosaltres, que és amb aquest bus que surt d'aquí a 8:45, s'ha d'apuntar en la llista allà fora, allà on donem els receptors aquests per la traducció simultània. Sisplau, els que vulguin anar amb autobús demà des de Girona a Portbou, deixeu l'autobús, tornarà a Portbou a Girona i ens deixarà aquí sobre les 9 del vespre. Sobretot és important que us apunteu, perquè nosaltres hem de saber a qui hem d'esperar demà al matí per marxar cap a Portbou. Doncs bé, li agraïm una vegada més a en Jordi Guixer la seva intervenció i canviem de ponent.